Notícies Migdia, amb Núria García.
Proposta unitària perquè Sabadell aculli un campus de ciències de vida i la salut a l'entorn de l'Artèxtil, una iniciativa que capitanejaran en col·laboració amb l'Ajuntament, el Parc Taulí, l'Autònoma i l'ESDI. La voluntat és fer un projecte de llarg abast que també inclogui el tan reclamat grau d'infermeria. El ple municipal va donar llum verda ahir perquè s'iniciï l'elaboració d'un protocol perquè la proposta comenci a caminar. Un altre dels temes que va centrar la sessió va ser el nou pavelló poliesportiu dels Marinals, que es començarà a construir l'any que ve i que es presentarà oficialment aquesta tarda. Alguns grups han insistit en l'elevat cost del futur equipament al voltant dels 8 milions d'euros. Amb tot, el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, ha assegurat que la despesa està justificada perquè inclou d'altres actuacions a l'entorn del pavelló. Ho ha dit al debat mensual de portaveus de Ràdio Sabadell.
Tot això està pensat, és a dir, fem un pavelló, retirem una pista que genera conflicte amb els veïns per les molèsties i, per tant, anem a poc endreçant i arreglant petites situacions del barri.
Amb un ull posat al ple municipal durant el Notícies Migdia, també abordarem d'altres qüestions que us resumim tot seguit.
Titulars.
Sabadell és el municipi de la comarca on més ha baixat l'atur el mes de maig. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. 357 persones han abandonat les llistes de l'atur, de forma que ara hi ha 14.822 sabadellencs sense feina. Al Vallès Occidental l'atur també s'ha reduït a 1.186 persones i el total de desocupats és de 59.613.
El Parc Catalunya ha estat l'escenari avui de la presentació del nou Ambassat.
Una edició que canvia d'escenari es farà a l'amfiteatre del parc i de format per adaptar-se al context pandèmic. Els plats forts del festival són els Manel, Sidoní, Pau Ballbé, Rigoberta Bandini o el Xiula. Es farà entre els dies 10 i 13 de juny.
Àngel Martínez es retira la lesió que pateix el genoll, ha portat el capità del centre d'esports a penjar les botes.
A partir de les dues, a l'Hotel Suís s'acomiadarà, un programa en el qual també repassarem les claus de la polèmica oberta entre el Sabadell i l'Ajuntament amb creuament de comunicats i de retrets.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem el repàs amb la situació del transport públic. Adrià Rodríguez, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a la xarxa viària catalana, aquesta hora s'està donant pas alternatiu a la C14-13A a l'altura de Sant Quirze del Vallès a conseqüència d'un accident. Hi ha aturades en els dos sentits de la marxa. Aquesta és només l'única incidència que recull aquesta hora el web del Servei Català de Trànsit. I pel que fa a la previsió meteorològica, què ens espera de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, encara arrenquem avui amb una temperatura força suau arran de costa amb aquests 19 graus a Barcelona ciutat, però cap a l'interior sí que l'ambient és més fred. Per exemple, a Sant Sadurní d'Anoia ara mateix tenim 14 graus. Avui s'espera un temps lleugerament inestable, sobretot en zones de muntanya, i a partir de mig matí, que serà quan han de créixer algunes nuvolades en aquestes zones i descarregaran alguns ruixats puntuals no massa intensos durant el migdia i primeres hores de la tarda. Tot i això, cal dir que serà cap al nord, cap al sector més del Vallès Oriental, Moianès, cap al nord del Maresme, on els ruixats podran ser més actius i fins i tot anar acompanyats de tempesta. Pel que fa a la temperatura màxima, ha de ser força similar a la d'ahir, per tant, tornarem a parlar d'un ambient càlid durant les hores centrals del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant pràcticament 5 minuts a dos quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'acord per elaborar un protocol perquè es mostri la feina que s'està fent amb la UAB, el Parc Taulí i l'ESDI per crear un campus de ciències de vida i de la salut a Sabadell, que estaria a l'entorn de l'Artèxtil, ha centrat el debat a Ràdio Sabadell. Tot plegat té l'endemà de la sessió plenària del mes de juny a l'Ajuntament. Com us hem estat explicant, el projecte va més enllà de la idea de crear uns estudis públics d'infermeria, Pau.
Exacte. Pel regidor de la Crida, però, Lluís Pere Arnau, l'abstenció del seu grup ve motivada per la manca de concreció de la participació dels grups polítics a la comissió de seguiment.
Ens agradaria que aquest campus de les ciències de la vida i de la salut, amb aquest protocol, doncs, quedés constés, no?, en la comissió de seguiment, que tots els grups polítics poden, d'alguna manera, participar. És l'única cosa que ens faltava i per això vam optar per l'abstenció.
També ha sortit endavant el projecte per construir el pavelló poliesportiu dels Marinals, que s'anomenarà de l'Oest. Pel portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, ha de suposar, a més, una transformació al barri.
Fer una construcció, en aquest cas un pavelló, que ha de ser com una palanca o conjunt de transformació si volem transformar els barris de la nostra ciutat, com és el cas de Marinals. I que el cas del pavelló era una reivindicació històrica i que afavorirà dignificar l'espai, però que hem d'anar més enllà. I en el cas de Marinals crec que tenim una gran oportunitat, ho comentava ahir, amb la transformació del polígon de Marinals i sobretot dels habitatges que han estat objecte d'una mediació.
El grup d'Esquerra Republicana es va abstenir i el regidor Santi Valls ho justifica pel fet de fiscalitzar el pressupost.
Això no deixa de ser una aprovació inicial d'un avantprojecte, d'un pavelló que no per reivindicat té un cost elevat. I creiem que la nostra feina en tant que política municipal és mirar sempre el projecte i mirar aquests 7 milions d'euros que no posem en dubte que el cost sigui aquest, sinó mirar ben bé aviam el dimensionament que té aquest equipament.
Segons el PSC, el pavelló es començarà a construir el primer trimestre de 2022. El regidor Eloi Cortés afegeix que es complementarà amb més accions.
No és només una gran inversió de 8 milions d'euros el que revertirà la situació de degradació de Marinals i altres coses més petites, no? Com per exemple una cosa que abans no es feia i que es va fer quan vam entrar nosaltres a governar, que és netejar des de l'Ajuntament a la fase 2 del polígon Marinals, que és precisament una de les zones més degradades perquè encara és de la Sanitat de Catalunya. Això abans no es feia, com vam entrar nosaltres, es va començar a fer. O, per exemple, que la construcció d'aquest pavelló permeti retirar la pista vermella, que és una pista tancada que hi ha enmig d'uns quants edificis que genera molèsties i conflictivitat amb els veïns.
També hi ha hagut unanimitat en la proposta de Ciutadans per exigir que la Generalitat construeixi una residència pública al sud. Tots els grups s'hi han sumat com a proposants. La portaveu de Podem, Marta Morell, creu que l'equipament és un deute amb la ciutat.
La residència del sud és un deute que la Generalitat té amb la nostra ciutat, perquè és impensable que a dia d'avui una ciutat de més de 200.000 habitants no tingui cap tipus de residència pública. Les persones que ara han d'estar en residències només tenen oferta privada en aquest cas, i jo crec que la pandèmia doncs també ens ha demostrat que necessitem més residències, i sobretot el que necessitem també són residències públiques en aquest sentit.
Pel que fa al suport als treballadors en vaga de Correus, tots els grups hi han estat d'acord, un consens que també ha arribat a les propostes per garantir l'accessibilitat inclusiva o la retirada de l'amiant a la ciutat. El grup de Junts per Sabadell no ha participat al debat, donat que el seu portaveu encara no ha estat designat oficialment.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Us ho hem avançat en titulars, tercera davallada consecutiva de l'atur a Sabadell. La desocupació ha baixat en 357 persones durant el mes de maig, de forma que ara hi ha un total de 14.822 sabadellencs sense feina. És el volum més baix des del novembre de l'any passat.
La caiguda de la desocupació durant el mes de maig és la més forta des del mes de juliol de 2020. Aleshores, un total de 444 persones van abandonar les llistes de l'atur. En termes interanuals, la desocupació també s'ha reduït a Sabadell en els últims 12 mesos, i ara hi ha 478 persones de Sabadell menys en situació d'atur. Tot plegat fa que la taxa d'atur se situï al voltant del 14,5%.
L'evolució de l'ocupació també és positiva, Pau, al Vallès Occidental.
Sí, que també encadena 3 mesos seguits de descensos de l'atur. Les persones desocupades han baixat en 1.186, de manera que el total de parats s'enfila als 59.613, la quantitat més baixa des del novembre de 2020. Respecte de 12 mesos enrere, el nombre d'aturats de la comarca s'ha reduït en 2.374 persones. Sabadell ha estat el municipi on més ha caigut l'atur durant el mes de maig, mentre que Castellar del Vallès és la població on més ha crescut en xifres absolutes, amb 9 persones més sense feina. Tot i això, Badia del Vallès continua sent la ciutat amb una taxa d'atur més alta de pràcticament el 21%.
I tercer mes consecutiu també amb l'atur a la baixa a Catalunya.
Durant el mes de maig, 15.368 catalans s'han reincorporat al mercat laboral, de manera que el nombre total de desocupats se situa en els 481.817. En l'últim any a Catalunya s'han generat 120.859 llocs de treball i s'ha vist un increment del 3,65% de l'afiliació.
A l'Estat, l'atur ha baixat en 129.378 persones, la reducció mensual més alta de la sèrie històrica.
Així, l'atur estatal se situa en els 3.781.250 persones. Són 76.526 desocupats menys que fa 12 mesos.
I els comerciants sabadellencs no veuen amb bons ulls la demanda dels comerços de Barcelona per poder obrir tots els diumenges i festius entre els mesos de maig i setembre. Des dels negocis de la ciutat consideren que l'acord entre la Fundació Barcelona Comerç i Barcelona Oberta els pot perjudicar, ja que la capital catalana els podria prendre clients.
Des de la plataforma de comerciants Sabadell en Xarxa asseguren que aquests horaris d'obertura acabarien sent un reclam perquè els sabadellencs es desplacessin a Barcelona a comprar, en lloc de fer-ho a la seva ciutat. En aquest sentit, el president de l'entitat i de Can Urià Comerç, Miguel Tello, insisteix que els petits comerços no poden competir amb les grans cadenes en igualtat de condicions. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Comerç minúscul, que som moltes vegades, no ens podem permetre tenir aquests torns perquè moltes vegades hi ha una persona tan sols al capdavant del negoci. Llavors, des d'aquesta persona hauria de fer-ho tot. En canvi, aquestes grans botigues sí que tenen aquest problema, bueno, aquest avantatge. Poden fer un altre torn, pagar el que han de pagar, treballar 2 hores, 3 hores, 4 hores, i dissabte, sigui diumenge, sigui festiu, sigui el que sigui, sense donar-li més, no sé. És una proposta que està feta per aquestes empreses.
Amb tot, Tello reclama l'impuls d'una llei del comerç que reguli el sector amb igualtat de condicions per tots els negocis, una normativa que fa anys que demanen, però que no s'arriba a materialitzar mai.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
L'anomenada teràpia gènica ha evitat que una nena sabadellenca de 12 anys quedés totalment cega. La tècnica, que permet frenar la pèrdua de visió i fins i tot recuperar-la progressivament, l'ha aplicat un grup de metges de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. És la primera vegada que es fa una intervenció d'aquest tipus a l'Estat.
La Noa és una sabadellenca de 12 anys que patia des del naixement una distròfia hereditària de la retina, una mutació del gen RPE65. Al llarg dels anys havia anat perdent visió, només n'hi quedava un 3%, i corria el risc de quedar completament cega. Ara, però, aquesta teràpia gènica pionera, la millora ha estat substancial. Ella mateixa ha explicat que pot llegir lletra més petita i que el temps per aclimatar l'ull a la baixa intensitat de llum s'ha reduït. Un dels professionals que ha capitanejat la intervenció és l'oftalmòleg Jaume Català, que ha destacat l'evolució positiva de la Noa.
Sempre hem de parlar de lo que és la visió central, que és quan nosaltres mirem una cosa, els detalls, les lletres, les cares, i després el que és la funció visual perifèrica, que és el que ens permet caminar sense xocar amb les coses. Llavors, tant una cosa com l'altra han millorat en el cas de la Noa, sobretot en situacions de poca llum, és a dir, on ella estava més limitada. I la seva visió central, per exemple, ha passat del voltant d'un 3% a un 10%, i la seva capacitat de bellugar-se sense xocar amb les coses també ha millorat de manera significativa.
Actualment hi ha uns 10 pacients pendents d'aquesta cirurgia, alguns de Catalunya i altres de la resta de l'Estat. Es calcula que a Espanya hi ha entre 50 i 60 pacients que es podrien beneficiar d'aquesta teràpia, que es continuarà aplicant des de l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital de Bellvitge, que impulsaran una unitat específica pel tractament de distròfies.
I també, encara en clau sanitària, us expliquem que han augmentat a Sabadell un 30% els casos de trastorns de conducta alimentària durant la pandèmia, els anomenats TCA. Són malalties mentals que poden tenir origen biològic, psicològic o sociocultural. Entre els més freqüents hi compten l'anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa i el trastorn d'afartament. Poden anar acompanyats de depressió, ansietat o trastorn de personalitat.
A més, Núria, la franja d'edat s'ha ampliat. Anteriorment no anava més enllà dels 15 als 19 anys i ara pot començar als 11 i fins als 24. El que veiem en la restricció alimentària, en el fons, és la mostra d'un malestar emocional. Ara que hem fet més àpats junts és on s'han evidenciat més els TCA. Cristina González, directora del Centre ITA Sabadell, diu al programa El Cafè de la Ràdio que és important formar els adolescents en el pensament crític.
Poder crear, formar un pensament crític als adolescents. Tot el que veiem és la realitat. Al final, aquests adolescents miren això dintre de la seva busqui independència en el seu quarto amb grup d'iguals que tenen el mateix criteri que ells, si nosaltres aquí podem intervenir i podem crear aquest pensament crític, podrem crear joves més empoderats, joves que tinguin més seguretat i joves que puguin arribar a tenir aquest pensament crític respecte al que veuen.
La pandèmia ha generat sentiments de frustració, ansietat i incertesa i a la vegada ha augmentat l'ús de les xarxes socials, on les relacions han sigut a través de la imatge del que els altres veuen. I això suposa una pressió. Avui, del Dia Internacional de la Lluita contra el TCA, es calcula que arreu de l'Estat hi ha prop de 400.000 persones afectades per aquesta malaltia, que sobretot afecta noies.
I Sabadell consolida el descens del risc de rebrot, que ara se situa als 70 punts, de manera que passa del color vermell al taronja. Això vol dir que ara el risc és mitjà alt. La velocitat de contagi també continua retrocedint i ara és del 0,78. Així mateix, la incidència acumulada 14 dies baixa lleugerament als 88 casos per cada 100.000 habitants. Respecte d'ahir, la ciutat ha registrat 21 positius més, que eleva la xifra total des de l'inici de la crisi sanitària fins als 19.244. Després d'una setmana i mitja sense morts per Covid, Sabadell n'ha notificat una, que les enfila a les 561. Pel que fa a les persones vacunades, a dia d'avui hi ha 79.712 sabadellencs amb la primera dosi i 41.639 amb la pauta completa.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió. Actua Vallès considera un pas rellevant i imprescindible que les treballadores sexuals puguin sindicar-se. L'ONG sabadellenca aplaudeix que el Suprem hagi reconegut el dret a sindicar-se a aquest col·lectiu, estimant el recurs presentat pel Sindicat Organització de Treballadores Sexuals. La notícia s'ha fet pública coincidint amb el Dia Internacional d'aquest col·lectiu.
Des d'Actua Vallès consideren que el problema de fons en el sector de les treballadores sexuals és la falta de regulació. Mentre això no arriba, consideren un primer pas que aquestes empleades s'uneixin i lluitin pels seus drets. Ho ha destacat Anna Blasco, tècnica de promoció de la salut d'Actua Vallès, al programa Al Matí.
Per aconseguir drets, no?, i per aconseguir solidificar, doncs, el que deia la Clàudia, unes condicions de treball dignes, no?, i també, en conseqüència d'això, lluitar contra l'estigma social, es necessiten polítiques contundents i firmes, no?, que no que derivi en la responsabilitat de petits organismes com podrien ser, doncs, ajuntaments, no? Uh-huh. I en quant al recurs, doncs sí, considerem que és una molt bona notícia.
Les treballadores ateses per Actua Vallès coincideixen amb Blasco i reiteren que cal més suport d'entitats i administracions per fer passos endavant. En aquest sentit, lamenten que la situació de les treballadores sexuals segueixin la mateixa respecte fa 3 dècades i denuncien que sovint han de fer front a multes que no poden assumir.
L'absentisme i l'abandonament escolar prematur ha anat a l'alça a Sabadell i al conjunt de Catalunya en els últims anys i es tem que aquesta tendència s'accentuï. Així ho considera el regidor d'Educació, Manuel Robles, que veu la incertesa i la vulnerabilitat de les famílies com a factors que afavoreixen que els joves deixin l'educació abans d'hora.
Davant d'aquesta situació, des de l'Ajuntament impulsen diferents recursos d'assessorament i acompanyament, tant dels alumnes com des de les seves famílies. En declaracions al programa Al Matí, Robles assenyala que aquest treball, fet de forma conjunta amb 3 regidories, és imprescindible.
Estem treballant en la línia aquesta de reduir diferències, de reduir desigualtats, però també és veritat que ens ha tocat un moment molt cru de la realitat social que tenim. És un moment molt difícil, on tu ho acabes de dir, la incertesa és la paraula clau, no sabem què passarà, i les famílies això ho viuen amb una angoixa determinada.
Entre els programes en marxa hi ha les beques Impulsa, que a més de finançar la formació dels estudiants, els proporcionen un mentor. S'hi suma el programa Posa-t'hi per orientar els alumnes de 3er i 4er d'ESO que no es graduaran amb l'objectiu que segueixin formant-se per altres vies. Per acompanyar les famílies hi ha recursos com la iniciativa Maleta de Famílies i l'Oficina Municipal d'Escolarització.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
11 minuts per les dues. Continuem endavant. La Universitat Autònoma de Barcelona liderarà una investigació pionera per conèixer l'efecte dels microplàstics i nanoplàstics en els humans. El projecte anomenat Plastic Hill analitzarà l'aigua i els aliments, però també mostres biològiques presents en grups de població que viuen amb una exposició crònica a aquest tipus de residus.
Els micro i nanoplàstics es formen per degradació dels plàstics que hi ha a l'ambient i l'origen són els abocaments que fem a la natura. Fins al moment no hi ha suficients evidències científiques si els nanoplàstics plàstics i microplàstics als que estem exposats són segurs o no. Per això aquest projecte pioner vol esvair el dubte i saber si són una amenaça per la salut humana, com apunta Alba Hernández, una de les investigadores del projecte.
En què òrganos se acumulen, cuánto se acumulan, durante cuánto tiempo. Después queremos ver también si pueden producir pues efectos en los distintos órganos en los que creamos que se pueden acumular. Obviamente los más evidentes son los de entrada, como los respiramos serían los pulmones, como los ingerimos sería, ¿no?, el sistema gastrointestinal. También qué pasa una vez pasan a sangre en el sistema inmune, por ejemplo, qué impacto pueden tener y qué impacto pueden tener a largo plazo.
La investigació que s'ha exposat al programa El Cafè de la Ràdio compta amb la col·laboració de fins a 7 institucions d'altres països i durarà 4 anys. L'equip espera que amb els resultats a la mà, legisladors i governs puguin limitar l'ús dels nano i microplàstics que hi ha a l'ambient.
Altres notícies en format més breu. La plantilla de correus de la demarcació de Barcelona se suma a la unitat de repartiment 4 de Sabadell i comença una vaga de 3 dies.
L'aturada convocada per CGT i el CIPCT vol exigir una millora de les condicions de treball a les oficines i alertar que la prevenció de riscos és insuficient. Així mateix denuncien el tancament de centres de repartiment de les localitats més petites.
El Bisbat del Vallès té nou secretari general i canceller.
Es tracta d'Eduard Pire, nomenat pels fins ara bisbe Josep Àngel Sainz Meneses, que la setmana que ve marxa a Sevilla per fer-hi d'arcabisbe. El nomenament, que es farà efectiu el 9 de juny, arriba perquè el fins ara secretari general i canceller Manuel Coronado marxa amb Sainz Meneses a la seva nova destinació.
Un vehicle volca al carrer Narcís Montoriol després que el conductor en perdés el control per causes que encara es desconeixen.
L'accident va tenir lloc ahir al migdia quan el cotxe va xocar contra un altre turisme estacionat. El conductor, un home de 78 anys, va resultar ferit lleu i va ser traslladat al Taulí.
Compte enrere per a l'Envasa 2021.
Li vaig dir de fer una ruta de sortir d'hora al matí, però d'un riu acamparíem just abans que es fes de nit.
Després d'un any en blanc i la celebració d'un cicle de concerts a la tardor sota el nom de Resposta Antròpica Sonora, el Festival de Música Independent del Vallès espera que 4.000 persones passin pel recinte instal·lat al Parc Catalunya durant la setmana que ve. Aquest migdia s'ha fet la presentació que ha seguit el nostre company, l'Aleix Graell, amfiteatre del Parc Catalunya. Molt bon dia.
Bon dia, Núria. Una edició que esperen els organitzadors i també l'Ajuntament. Carles de la Rosa i Marta Farrés, regidor de Cultura i alcaldessa, s'han felicitat perquè serà el primer certamen multitudinari que es farà a la ciutat després de la pandèmia. Serà la 12a edició de l'Envasa't i ha comptat amb una ajuda de 25.000 euros dels pressupostos municipals. L'espai escollit, com deies, és aquest amfiteatre que viurà una transformació completa, on ara ja l'escenari es crearà una gran platea alçada amb capacitat per a 1.000 persones. A l'entrada hi haurà la restauració i les barres, i un petit espai per a la música electrònica amb noms de l'escena barcelonina com Balearic o Sonido Tupinamba. Un cartell que ja coneixem, però que completaran grans noms de l'escena catalana com els Manel, que el 2011 ja van venir al festival, Maria Arnal i Marcel Bagés, Sidoni o Rigoberta Bandini, entre d'altres. Des de Ticketing de l'Envasa, Tadaceli Renom ha explicat que esperen que passi per Sabadell entre el 10 i el 13 de juny unes 4.000 persones, i això que encara queden algunes poques, però, entrades per vendre. I d'aquestes que ja s'han venut, dos de cada tres persones que vindran a l'Envasa't són d'altres municipis.
Doncs aquesta és l'última hora del Festival Envasa't, que, com deia l'Aleix, s'ha presentat aquest migdia amb totes aquestes novetats. Recordeu, entre el 10 i el 13 de juny a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Gràcies, Aleix.
Bon dia.
Ràdio Sabadell, aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
13.
13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquí, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, perquè aquí, a 13, hi cabem tots.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, el programa dels apassionats dels esports de fons.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Recte final del Notícies migdia. Informació general. El Constitucional rebutja l'últim recurs del sabadellenc Jordi Cuixart i confirma la condemna de 9 anys de presó per sedició.
De nou s'ha trencat la unanimitat del tribunal i dos magistrats progressistes han votat en contra.
I precisament el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ja ha reaccionat a la notícia a Twitter i ha dit que s'ha tombat aquest recurs d'empara i ha assegurat que els tribunals polítics mai no sorprenen i que seguirà utilitzant la presó com a altaveu de denúncia internacional, ha afirmat. Després d'esgotar totes les vies judicials espanyoles, Cuixart ha constatat que s'obre el camí cap al Tribunal Europeu de Drets Humans. Ha dit, anem a Estrasburg a acusar l'Estat. I més qüestions judicials, en aquest cas l'Audiència Nacional ha imputat María Dolores de Cospedal, exsecretària general del Partit Popular, i el seu marit, Ignacio López del Hierro, pel cas Kitchen.
El jutge García Castellón els atribueix delictes de malversació, suborn i tràfic d'influències. Cospedal compareixerà davant de la justícia el dia 29 de juny i el seu marit ho farà l'endemà. El magistrat acusa dels mateixos delictes l'excap de gabinet de Cospedal, José Luis Ortiz, l'exnúmero 2 del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, i també l'excomissari José Manuel Villarejo.
Yolanda Díaz defensa que la taula de diàleg es pugui parlar de tot i no descarta la presència d'Oriol Junqueras.
La vicepresidenta Díaz ha confirmat que agafarà el relleu de l'exvicepresident segon, Pablo Iglesias, i que formarà part de la taula de negociació. La ministra ha dit que la solució al conflicte passa per dialogar i que és imprescindible normalitzar les relacions amb Catalunya. El president del govern, Pere Aragonès, s'ha compromès a parlar amb tots els partits abans de la propera reunió de la taula de diàleg amb la Moncloa.
I la titular de Treball també ha volgut avui valorar la bona tendència de les dades de l'atur.
Ya no solo es que tengamos a 129.000 personas menos en el paro, es que ha descendido el paro en todas las comunidades autónomas, en todos los sectores de la producción, y un dato muy importante, ya son dos meses consecutivos en los que los menores de 25 años, el paro también desciende.
I l'Organització Mundial de la Salut ha aprovat l'ús d'emergència de la vacuna xinesa Sinovac contra la Covid-19. Després de revisar els assajos clínics i inspeccionar els centres de producció, els científics de l'OMS han recomanat el vaccí per als majors de 18 anys. Es tracta d'una vacuna de dues dosis que ha mostrat una eficàcia del 51% en la prevenció dels símptomes del virus i del 100% en cas de símptomes greus i ingressos. L'Agència Europea dels Medicaments encara està analitzant aquest fàrmac. I la reobertura de l'oci nocturn es debatrà avui a la reunió de la Interterritorial de Salut, tot plegat després que ahir el conseller Josep Maria Argimon obrís la porta a la represa d'aquesta activitat aviat. La proposta que hi hauria sobre la taula és que els locals d'oci poguessin obrir fins a les 2 de la matinada amb el 50% d'aforament als interiors. Les taules haurien d'estar ocupades per un màxim de 6 persones. A l'exterior no hi hauria límit d'aforament i les taules podrien ser de fins a 10 persones. I més qüestions, el líder del Front Polisario deixa l'hospital de Navarra i abandona Espanya amb rumb a Algèria.
Fons del Ministeri d'Exteriors han subratllat que Gali va arribar a Espanya en situació crítica i que va ser acollit per raons humanitàries. Han afegit que ara marxa perquè no se li ha restringit la llibertat de moviments després de declarar una causa contra ell per genocidi, tortura i lesa humanitat.
Un minut per arribar al punt de les 2. Marxem. Fins aquí el Notícies migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les nostres xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a partir de 2:15. Ara, tota la informació esportiva amb aquest adéu del capità Àngel Martínez i el creuament de retrets entre l'Ajuntament i el Centre d'Esport Sabadell. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.